Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Aquest dimecres compareixerà Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions pel seu no a la guerra. Ho farà sabent que dijous s'aprovarà el decret de mesures anticrisi que recull la baixada de l'IVA als carburants, la llum i el gas. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, celebra el suport polític que ha aconseguit l'executiu.
Lo que esperamos es un apoyo unánime a las medidas y más teniendo en cuenta que ya estamos viendo, los ciudadanos están viendo ya en su día a día el impacto positivo que tiene para ellos la implementación de estas medidas que están en vigor desde el domingo, sin ir más lejos, cada vez que van a llenar el depósito de combustible.
Mesures que Junts veu amb bons ulls, però que creu que queden curtes. Per això han condicionat el seu sí a l'aprovació d'una rebaixa de l'IVA també als autònoms. Ho ha confirmat Míriam Nogueras a TV3.
Que els autònoms, sobretot els petits autònoms, els de nova creació, aquests que donen serveis personals, tinguin una mica més d'aire.
El Partit Popular retreu a l'executiu que no hagi negociat les mesures amb ells. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
Els Estats Units fan arribar a l'Iran un pla de 15 punts per negociar un alto al foc en els atacs que es van iniciar a finals de febrer. Donald Trump assegura que en els seus interlocutors a Teheran ja han acceptat que no tindran mai l'arma atòmica i diu que ja han fet concessions en matèria d'energia. El règim dels ayatolàs no confirma res i Washington prepara l'enviament de milers de soldats a l'Orient Mitjà.
L'Euribor s'acosta al 3%, el nivell més alt de l'últim any i mig. La guerra l'ha impulsat pels temors que un augment de la inflació porti el Banc Central Europeu a pujar els tipus d'interès. Si es manté o puja més a finals de mes, provocarà que s'incrementin les hipoteques que s'hagin de revisar amb aquesta referència.
La Noèlia, la jove del Garraf, que demana una mort digna després de quedar paraplègica, rebrà l'eutanàsia aquesta setmana. Segons ha sabut 3cat.info, la intervenció està prevista per dijous. La decisió posa fi a una batalla judicial que s'ha allargat més d'un any als tribunals. Aquest dimarts, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat paralitzar el procediment, com demanava el seu pare.
La cançó italiana perd un dels seus cantants històrics més importants, Gino Paoli, l'autor de Sapore di Mare, o Senza Fine, ha mort als 91 anys. Un tribunal de Nou Mèxic, als Estats Units, condemna Meta per haver posat en perill els usuaris menors d'edat de les seves plataformes.
L'empresa propietària de Facebook, Instagram o WhatsApp ha estat condemnada a pagar una multa de 375 milions de dòlars per haver exposat els menors a continguts inadequats i a depredadors sexuals. El fiscal considera que la sentència serà un punt d'inflexió en la defensa dels nens a les xarxes socials. El veredicte s'ha fet públic mentre un altre tribunal de Los Angeles, a Califòrnia, delibera en el cas d'un jove que va denunciar Instagram i YouTube, filials de Meta i de Google, respectivament, per incitar-los a fer-ne un ús addictiu que li va generar una baixa autoestima i li va provocar una depressió.
Esports, el Barça femení juga aquest dimecres el partit d'anada dels quarts de final de la Champions de futbol al camp del Reial Madrid. Pere Romeu, l'entrenador, recupera Quique Nazaret i Mapi León.
A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça davant de l'Efes Turc per 78-71. El Barça és novè en zona de play-in quan falten 5 jornades per tancar la fase regular.
El ciclista danès Magnus Cort Nielsen ha guanyat la segona etapa de la volta a l'esprint en final a Banyoles. El francès Dorian Gondon segueix de líder.
En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Novi de Belgrad per 19-16 en la segona jornada de la lligueta de quarts de la Champions.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a la una... Ah! La solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
Ai,
de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
L'home és el que fa la casa. I la casa és el que fa l'home. De l'auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol. 27 de març, Dia Mundial del Teatre.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Doncs ja tornem a ser aquí. Una de la matinada i 6 minuts. Segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. El 932017474. I per començar aquesta segona hora, saludarem en Narcís des de Pineda de Mar. Bona nit.
Molt bona nit. Bueno, doncs sí, jo volia que tinc la resposta dels animals més ràpids i més lents que anem per pams. Anirem a Àfrica i això és un bòvit ungulat que es diu Springbok. És un animal que el leopardo, no sé com es diu això.
Un guepard.
El guepard, si corre a 120 quilòmetres a l'hora i no els agafa. Això seria el que corre més ràpid. Saber que caçar fent amagança i tot això, però si va darrere no els enganxen. I el més lent, jo crec que és aquest que té la llengua molt llarga i agafa busques, com es diu, és com un... és un animal, sembla un largandall, que té una llengua molt llarga.
El camaleó?
Camaleó, sí. El camaleó fa un passito per l'ante i un passito per atrás i molt també, sí. Perdoneu, perquè, bueno, jo soc català, però soc un català d'aquells de Franco que no m'ha d'ensenyar mai el català.
Perdona, parles perfectament el català, Narcís, no diguis. No, què dius ara?
Sí, he estat 30 i tants anys a Suïssa, parlo francès i una mica italià i tal, i això és això. I la cançó, si puc demanar una cançó...
Digues.
Mira, a mi m'agradaria una cançó en francès, que és l'origen de la cançó aquella de My Way.
Sí.
Però per l'original, que és Com d'habitud.
Com d'habitud.
Claude François i la Claudette, cantada per Claude François, que va morir electrocutat en una banyera. I és molt bonica. D'allà va sortir aquesta de...
Del Madí.
Que la canta Frank Sinatra i tot això.
Com d'habitud, m'has dit? De Claude
com
François.
Com d'habitud, el títol francès és Com d'habitud. Sí.
Molt bé, perfecte. Doncs ja la tenim apuntada a la llista. Moltes gràcies, doncs, Narcís.
Moltíssimes gràcies a tots.
Igualment. Adéu, bona nit. La Montserrat de Mataró, bona nit.
Hola.
Com estàs, Montserrat?
Molt bé, mira que li comentaven a la Aina que porto 4 dies intentant entrar.
Què m'estàs dient? I no pots?
4 dies des de diumenge.
Mare meva.
Des de diumenge, i mira que ho trobo estones i estones i estones. I al final dic, bueno, deixem-ho. Ja
què està passant aquí? Què està passant aquí?
Si avui tampoc... Mira què et dic. Si avui tampoc hagués pogut, ho hagués deixat una nota...
Dient, què esteu fent, pregunta. Home? Què esteu fent amb els telèfons?
No. Estic contentíssima i et felicito, perquè això vol dir que la gent té moltes ganes de participar.
No, jo feliç de la vida. Feliç, no, felicíssima. Sí, tothom que em pregunta, dic que estàs bé, que estàs feliç. Dic, no ho sabeu prou com de feliç estic.
I tant, per això mateix, que per això et vull felicitar, Però vull dir-te que... I dic, bueno, avui ja... Vaig i deixo la pregunta. Però bueno, ara he tingut...
Per sort, va.
Doncs vinga, va.
Avui sí.
Va. La pregunta.
Digues.
A veure, les coses que descongelem, o sigui, jo tinc coses al congelador, coses de carn o de peix que descongelo, bé, treus del congelador, les pares a la nevera, i bé, perfecte. Però quan és cosa líquida, per exemple, caldo, jo acostumo a fer caldos, i llavors els poso en uns pots de vidre,
sí,
i els poso al congelador. Aleshores penso, oi que el caldo no caldria fer-ho d'aquesta manera, oi que es pot treure i deixar-ho fora i que es vagi descongelant sol, perquè em trobo que deixant-ho a la nevera tarda molt.
No hi ha manera de descongelar, clar.
Tarda molt més que si poses un tall de carn li poses ara al vespre i demà al matí el tens descongelat a l'hora de dinar, no? El mateix. Però, en canvi, líquid, trobo que tarda molt. La pregunta és aquesta.
Si es pot descongelar a temperatura ambient.
Això mateix, que hi ha molta gent que ho fa, però jo vull dir si això és bo o no que
sí,
es faci. Aquesta
clar.
És la pregunta.
Sí.
Per fer les coses ben fetes.
Exacte. Molt bé. S'entén perfectament. Molt bé, Montserrat, doncs va. A veure
també,
si ens ajuden.
També el dia que vau fer la tercera generació, l'Anna, que les escolto també cada setmana.
Sí, ens queda un últim capítol, sí.
Ho sé, si la volia felicitar també, però vaig pensar, bueno, escolta'm...
Felicita-la, perquè, escolta'm, 90 anys, i jo no en t'haig de firmar, jo, eh? On haig de firmar?
Bueno, no la coneixes prou, l'Anna. Fa molts anys, moltíssims anys que la conec, i és una persona encantadora.
Sí.
Una família, tota la família, tot el seu marit també, tots, molt macos.
Que bé. Que bé, Montserrat, doncs va, ja hem parlat, ja està, ara ja està.
Vinga.
Gràcies. Que descansis, bona nit.
Bona nit.
La Virgínia, des de Vilanova i la Geltrú, bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Com estàs, Virgínia?
Ja no saps el miracle?
Quin miracle?
Recordes que vaig tocar?
No, sí, no.
Amb la de la cadira de roda?
Sí.
Doncs, bueno, a Sant Pau no sé si els hi ha fet efecte.
Ai.
Però m'ha trucat una senyora, l'Aina, dient que ja tenia una cadira de rodes nova del seu marit, que feia poc que faltava.
Què m'estàs dient?
I que me la regalava.
Què m'estàs dient, de veritat?
Sí, però és que no només això, sinó que avui ha vingut el seu fill, me l'ha portat a casa amb dos amics més seus, l'han muntat, bueno, una cosa, bueno, per mi és com un miracle, en el món que vivim...
O sigui, no saps, tot, és no? Que ho trobo brutal, o sigui, trobo brutal.
Brutal, sí, brutal. És que a més va trucar, no sé si el mateix dia o l'endemà, i ja et dic, però no només allò de dir, mira, te la regalo, vine a buscar. No pateixis, ja te la portem, perquè és molt difícil.
I és un oient també de Vilanova o ha vingut d'un altre municipi?
Eren de Vilanova, sí.
Sí, que bonic, sí. que passin aquestes coses. O sigui, estic tan contenta, Virgínia, de veritat.
Ai, jo també, però és que més que per la cadira, que penso que en algun moment me la donarien i ja està, és el fet de dir, ostres, encara hi ha gent que fa coses així.
Que sí, que escolta, no? I que sap ajudar, no?
Pues sí. Sí, mira, ho he volgut dir per antena, perquè, entre altres coses, la senyora que realment me l'ha donat, que és la dona del senyor que la portava,
sí,
no la conec. he conegut només el seu fill.
Clar, el fill que t'ha portat la cadira, doncs, en aquesta senyora, que no sé si tenim el nom o no, però és igual, perquè el que importa és el fet i el gest,
el fet.
I no el nom, doncs des d'aquí... l'enhorabona pel gest i la felicitació i, no sé, i l'abraçada de tots, no només de la Virgínia, sinó de tots per això que ha fet, que és portar, oferir-li i fer-li portar la cadira fins a casa. Et vull ben motoritzada per tot arreu i que puguis tenir la teva independència i escolta'm, els que no te l'han donada, que li destinin a una altra persona que la necessiti, que tu per sort ja la tens, Virgínia. Estem molt, molt, molt contents, de veritat.
Jo també, però ja et dic que és més el fet de... Bueno, és que no m'ho hagués esperat mai.
Clar, clar.
Una cosa així.
És un gest molt bonic.
Doncs moltes gràcies per...
A tu, perquè mira, si no haguessis trucat, per explicar tot aquest episodi, no t'hagués sentit aquesta senyora i no t'hagués ofert la cadira. I gràcies a trucar, doncs t'ha passat això. Doncs mira.
Però sobretot també que ningú sabria que encara hi ha persones que les fan aquestes coses desinteressadament, no?
També. I aquestes coses s'han de dir. En el món que vivim, quan un fa una bona obra com aquesta, s'ha d'explicar a tot arreu. O sigui que moltes gràcies.
Sí, perquè dona esperança, eh?
I tant.
Dona esperança saber que hi ha persones així.
Moltíssima, Virgínia. Una abraçada molt, molt gran i que descansis.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Que vagi bé, bona nit.
O sigui, quines coses passen en aquest programa. O sigui, ho trobo tan brutal que algú escoltés a la Virgínia, li oferís això i li portés fins a casa a la cadira. En fi, que bonic. Guillem, des del Fort Pienc a Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. És que volia comentar, diguem, la petició que feia un oient fa una estona sobre diguem, aplicant impostos als vehicles de gran tonatge. Jo entès que referia a l'autopista.
A la P7, a la P7, sí.
A la P7. Uh-huh. Això jo veig bé, perquè, clar, en realitat, si objectivament són els que fan més malbé la carretera, pues sí que haurien de col·laborar-hi més. Però jo, clar, com que ho veig des del punt de vista de que en el futur està previst fer el corredor mediterrani des de... diguem el sud de la península ibèrica fins als Alps, passant de la Costa Blava i després amb ramificacions cap a l'interior d'Europa, aquest corredor, diguem, perquè sigui sostenible, ha de ser ferroviari i no de carreteres i autopistes. Sí. Llavors, jo el que proposaria seria tornar a fer peatges en la P7 i els diners del peatge que siguin emprats per avançar amb el corredor ferroviari que compliria, diguem, substituiria els camions, és a dir, amb les vies de tren, es poden muntar convois llarguíssim de vagons i cada vagó pot substituir un camió perfectament. I bueno, és una mica el pensament que he tingut quan he escoltat aquest senyor.
Sí, sí, el Lluís, era Lluís de Batllòria que feia aquesta proposta.
Ah, i mira, i si em permets un... 30 segons, també, digues. Com a així, aspirant a corrector lingüístic.
Ah, sí.
També li comentaria a la Doula, a la noia que ha parlat, que ha dit de cuclillas,
sí, senyor.
Diguem, en català normatiu, que recordar que és de gatzonetes.
A gatzonetes, sí, sí.
Sí? Així, si algú li sona.
Sí, sí, sí. El que passa que no es fa servir habitualment, però i tant, és així.
Molt bé.
Es diu així. Molt bé, Guillem, moltes
Perfecte.
Gràcies. Que vagi
pues
bé.
Vosaltres.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
En Miquel, des de Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Miquel?
Mira, era per comentar el tema aquest de l'AP7, l'import.
Sí.
Jo, en principi, el que penso és que un es té que posar la pell de que té que pagar més. ¿Vale? En principi, un transportista està un dia i nit sacrificant-se per arribar a ajustar el material sempre a temps, perquè es pot arribar a temps, per diners. Si és autònom, per diners. I si és xòfer, pues per la feina.
Llavors
també es tindria que posar la pell pensant que si té que pagar, per exemple, cada setmana 1.000 euros de gasoil, només de gasoil, no parlem d'autònom, no parlem d'IVA, si ell i aquesta gent que diu que té que pagar un impost estigués pagant un impost, si tindrien ganes de pagar més impost.
Clar. Mm-hmm. Vale? Sí, sí.
Llavors, també, el que penso és que primer crec que hem de pensar qui és el que té que pagar aquestes reparacions, perquè em sembla que el que està sacrificant i lluitant per passar i viure i poder pagar un sou, o sigui, poder pagar i viure la seva família, penso que no és el culpable. Jo penso que el culpable té que ser part del govern. En principi, jo respondria amb una pregunta a aquesta suggerència d'impostos.
Digues, quina pregunta?
La pregunta és, els diners que s'han recaudat des de quan, no sé quants anys porta l'autopista en viatge, que no sé quants anys porta, i encara hi ha viatge, tots aquests diners, on van?
És una bona pregunta. El manteniment de l'autopista, no?, però també altres llocs, sí, sí. Molt bé, Miquel. És un tema que... gràcies per el teu punt de vista. Gràcies, bona nit. I estava esperant jo, també estava esperant Miquel perquè fa transport a aquestes hores i va amb la seva furgoneta, diguéssim, i estava esperant algun camioner que en tenim d'oients i ja ens truca en Jordi, que està en ruta. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Perquè diguessis la teva.
Sí, bueno, aquí sembla que els xòfers, els camioners, som els dolents de la pel·lícula. I tampoc jo ho veig així.
Clar.
Nosaltres paguem els nostres impostos. L'IRPF, l'IVA... també som els que contribuïm més directament, indirectament. Jo cada dia poso 100 euros de gasoil. La meitat són impostos.
Sí.
El problema aquí és el govern de què fa amb aquests diners. Un camion que ve d'Alemanya i està circulant, per dir alguna cosa, tot el mes aquí a Catalunya, a Espanya, digue-li com vulguis, també paga els seus impostos, perquè té que repostar. No se'n va a Alemanya a repostar, reposta
no, clar,
aquí.
Clar, clar.
Els diners aquests de què en fan? I ara els hi sap greu que donin ajudes al transport quan aquí... Ja, per exemple, aquest camioner d'Alemanya paga molts més impostos que segons quina gent que viu aquí al país. I a sobre els hi donen una pagueta. Vull dir, i els camioners són els dolents. Aquí els que no fan bé la seva feina són els polítics que no inverteixen els diners amb aquests tenen que invertir.
Sí, sí. Sí, sí, estava esperant la vostra trucada, Jordi. Esperant sentir això.
Cada dia, si d'aquests 100 euros, diuen que la meitat són impostos. Mm. De què en fan? Perquè sí que realment les carreteres estan fetes totes una merda. Els polígons estan fets tots una merda. Vagis per on vagis. És igual. I sí, sí. Suposo que la resta d'Espanya estarà igual. Jo no surto de Catalunya. Jo faig sempre el mateix, però la carretera, fets una merda. I sí. Així va. De què en fan aquests diners?
Sí, sí. Bona
llavors,
pregunta.
I llavors, els camioners... Jo acabo de sortir ara de casa, he sortit a les 12:30. No surto aquestes hores per anar a passejar per la nit.
No surts per plaer, no. Ja ho...
I fins que no siguin les 12:30 no arribaré a casa. Vull dir que cada dia em xupo 12 hores.
Déu-n'hi-do.
I jo pago els meus impostos. I sí, és veritat, hi ha molts camions. Passa que si el país està muntat així, els trens van com van... El corredor mediterrani, que això se'n parla, jo quan era petit ja en parlaven,
sí.
No sé, quan sí, el faran.
Sí. Algun dia, vés a saber.
Sí, no?
Sí, sí.
Quan possiblement el mar mediterrani hagi entrat fins a Madrid, l'aigua del mar hagi entrat fins allà, llavors igual el faran.
Potser sí, exacte.
No sé.
Quan
no arribi
el Mediterrani a Madrid. Ai, posem-hi humor, Jordi. Gràcies
sí.
Per la teva reflexió.
Vinga.
Vinga, bona feina.
Bona nit. Adéu-siau. Ja us escolto cada dia, el que passa que no truco a vegades, però
no,
cada
clar,
dia us escolto.
Estàs treballant, però ens escoltes, ja em consta,
sí, sí.
Em consta. Per això us he reclamat, perquè dic, segur que és bo sentir la seva reflexió. Gràcies, Jordi.
Molt bé.
Que vinga. Vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Adéu.
On anem? Amb Toni Arbonès.
Doncs vinga, ja han passat 15 dies, hem tingut temps de poder pensar quines altres destinacions ens agradaria viatjar gràcies a les recomanacions del Toni Arbonès. Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Com estàs, Toni?
Molt bé, no ens l'acabarem pas al món.
No ens l'acabarem pas al món. Necessitem molts anys per poder veure tots aquests racons que ens vas explicant.
A més, cal anar mica en mica.
A poc a poc, no? Perquè és que si no, no ho paeixes.
No, clar, s'ha de pair, s'ha de pair, clar.
Avui què ens proposes pair?
Mira, avui podríem fer una passejada per Dune Aiden. Què et sembla?
Hauria de saber què és Dune Aiden, jo.
Edimburg.
Edimburg, home, Dune aquesta sí,
Aiden,
aquesta sí.
És el nom gaèlic escocès de la capital d'Escòcia.
Molt bé.
Però només ens centrarem en això que dèiem de no menjar gaire,
Sí, de fer poqueta cosa per pair bé.
A la ciutat antiga.
Ah, molt bé.
Jo crec que n'hi ha prou. No t'ha tret, a tu, Edimburg? A mi sempre m'havia tret,
sempre, sempre.
La ciutat, aquella amb el castell encimbellat dalt d'un turó de roca, volcànica, per cert.
Sí, és veritat.
El Castle Rock,
És bonica.
Al bell mig de la ciutat, amb aquells carrerons, aquell color ocre ennegrit dels edificis, pel pas del temps, Ciutat senyorial, bé, senyorial, i endreçada si no hi ha obres públiques, perquè si no trobes aquells rètols de Work in Progress...
Que sempre n'hi ha a tot arreu, també a Edimburg.
Work in Progress, sí. I escolta'm, aquí veig que progressen poc.
Poquet, i a poc també, va. Ja tenen un altre ritme.
Ciutat aixecada a la vora d'un fiord, del fiord de Forth, al nord de les Illes Britàniques. Abans hem parlat de roca volcànica.
Sí.
Per què? Volcans aquí, a Edimburg... Jo no n'havia sentit de parlar mai.
No, perquè volcans no,
però
ni idea.
Es veu que la ciutat és a tocar de l'Arthur Seat, el seient de l'Arthur, o de l'Arthur,
sí,
que és un antic volcà molt antic, que es va extingir, no patiu, es va extingir fa aproximadament 350 milions d'anys. És a dir, que no passarà res,
No, en principi no.
Doncs aquest Arthur's Seat és el cim principal d'un grup de pujols, en el sentit orogràfic, no pas polític, que conformen doncs la major part del que es coneix com Holyrood Park, que és un espai natural que és molt interessant perquè té un aspecte similar als Highlands...
D'Escòcia.
Les Terres Altes d'Escòcia.
Sí.
Però aquí, clar, no t'has de moure d'Edimburg, que està a un quilòmetre i mig.
Clar.
És a dir, que pots tenir el mateix paisatge sense moure't de la capital.
De la capital.
Val la pena. I des del capdamunt, doncs, tens una bona panoràmica de la ciutat, òbviament, esclar.
Les típiques fotos, si el dia acompanya, perquè a vegades les fotos no queden gaire bé perquè fa mal dia, és típic.
No, ja se sap,
temps.
No? Si no, no seria... Però,
si
mira,
no, t'haig
de dir que quan hi vaig anar, vaig enganxar una finestra de bon temps d'uns 10 dies.
Què dius, ara?
Sí, 10 dies vam fer la maleta d'hivern i ens hem...
En fi, haver de comprar una samarreta
de màniga curta, perquè... Sí.
Ni pluja ni res.
No, patien la sequera més forta dels darrers 70 anys.
Sí.
És a dir, que atenció,
Totalment creïble, sí.
Arthur's Seat, per què? Doncs, clar, d'una banda diuen que potser podria estar lligat aquest nom del seient d'Artur a la llegenda del rei Artús,
sí,
però també hi ha una altra teoria que parla d'una possible corrupció d'Arker's Seat, el seient de l'arquer, atès doncs, que, com tots els turons, és un punt excel·lent per defensar la ciutat, i també ho era en l'antiguitat. I aquí han passat coses, a més, perquè, fixa't, entre el 2006 i el 2007, de fet, els dos anys, l'Arthur's Seat es va cremar. Perquè es veu que fan focs artificials,
sí,
i en van fer alguns que estaven mal dirigits i se'ls
van batallar.
I el 2006, a més, les flames van bloquejar el camí d'accés. És a dir, que va haver un munt de gent que es van quedar
allà
a l'Arthur's Seat, sí, asseguts una estona.
Però
sí,
no va passar res, no em
sembla. No va passar res.
Per sort, molt bé.
Va, anem a la Ciutat Vella.
Anem-hi.
Que, de fet, es va formar al voltant del Castle Rock, aquest penyal que està ocupat des de fa molts anys, i efectivament des de dalt del turó doncs, podies controlar tot el territori al voltant, inclòs el fiord de Forth, que és aquesta gran entrada de mar. Dir-vos que oficialment Edimburg és la capital d'Escòcia des del segle XV, aproximadament, si bé aquest estatus de capital doncs, ja se li reconeixia de facto des de feia temps, i el segle següent, el segle XVI, doncs, es va construir el Palau de Holyrood House, que és llar dels reis escocesos, o era, en el passat, llar dels reis escocesos, i ara doncs, és la residència oficial d'aquí,
de la
monarquia britànica, quan visita Escòcia.
Quan van allà, sí, molt bé.
Doncs mira, un cop fet el Holyrood House, el carrer principal que puja des d'aquest palau fins al castell es va començar a conèixer com la Royal Mile, la milla reial.
Sí.
Però, clar, per molts palaus que tinguin o que tinguessin les ciutats, la mitjana, doncs cap s'escapava a què? ni a les pandèmies ni a les flames.
Evidentment, no?
Pandèmies com la pesta bubònica del segle XVI, que va matar la meitat de la població, perquè, clar, molta gent vivia amuntegada en condicions, ja te pots imaginar,
totalment,
insalubres,
sí,
insanes,
sí.
Ja veiem. Aquesta, per cert, va ser una plaga que ells van dir que havia arribat per vaixell d'on? De l'Europa continental, perquè, clar, tots els mals els hi venen de l'Europa continental.
La culpa d'Europa.
I ja saps que quan hi ha boira al Canal de la Mànega diuen que Europa està aïllada.
Clar, no ells, sinó
no,
Europa.
No, ells no.
Sí, sí.
Bé, llavors, doncs es veu que aquesta pesta va arribar, o la van portar d'alguna forma les puces de les rates, es va propagar ràpidament, primer per Edimburg, però va creuar ràpidament el país i va matar, doncs, una part substancial de la població escocesa d'aleshores. Incendis, hem esmentat també, doncs bé, els anglesos van cremar la ciutat el 1544 i després es va tornar a cremar Edimburg amb un gran incendi del 1824. Saps que moltes ciutats a l'edat mitjana estaven fetes de fusta.
Sí, sí,
inclús els carrers que eren de terra i fang, doncs es cobrien amb taulons, és a dir, que allà saltava una guspira
i es
cremava tot. Mm. Mira, per fer-nos una idea, d'Edimburg podríem pujar al Calton Hill, que és un altre pujol en el sentit orogràfic,
que... amb una altra panoràmica.
Sí, però aquest està més a prop de la ciutat.
Sí.
I llavors des d'aquí doncs, es pot albirar perfectament el Holyrood House, el castell, i la punta d'una agulla d'una torre gòtica, que és l'agulla, el monument a Scott, que no és l'Scott Explorador, el Robert Falcon Scott, el que va arribar al Pol Sud,
no,
després de la Mutsen, sinó de l'escriptor Walter Scott, mm-hmm, del segle XIX.
Aquesta és la torre aquella, no?
Aquella, sí, aquesta val la pena. Sí, la torre gòtica que hi ha, sí, està al mig de la ciutat. Te la miris des d'on te la miris. Inclús diria que no cal pujar al Calton Hill.
Sí,
però
sí,
bé, des d'allà dalt doncs, ho veus millor. I llavors, per assaborir aquest regust medieval que conserva la ciutat antiga, doncs el millor és recórrer, què? Doncs la Royal Mile, la milla reial, veritable artèria de Dunedin, d'Edimburg. Per a molts visitants, aquest és el primer punt de contacte amb Edimburg, té gairebé 2 quilòmetres de llargada, i aquí doncs, és on s'hi concentren molts dels punts d'interès. De fet, no té 2 quilòmetres, té 1 quilòmetre 814,2 metres de llargada.
T'has comptat,
sí,
o què?
És l'origen de la milla escocesa. La milla escocesa, 1.814, que és una mica més llarga que la milla anglesa de 1,6 quilòmetres.
És que no es posen d'acord ni en les milles,
imagina't tu,
és
clar, que de veritat. Clar, és que escolta'm, són...
Tiquis-miquis.
En fi, doncs mira, la Royal Mile uneix 4 antics carrers que formaven l'artèria principal de l'Edimburg medieval i que unien i uneixen, doncs, el palau de Holyrood House, amb la part baixa, amb el castell a la part alta, perquè fa una mica de pujada o de baixada, segons es miri. Molt a la vora del Holyrood House, si aneu, doncs hi ha l'edifici del Parlament, obra de l'arquitecte català de l'Enric Miralles, que es va obrir el 2004, ja fa 25 anys, o un xic més. I, bé, evidentment, com et pots imaginar, a la Royal Mile, què hi trobarem? Doncs el carrer està farcit de botigues de records, que alternen amb pubs, amb botigues de... De whisky.
De whisky, t'ho diràs, sí, sí.
De whisky, sí, sí. Que és aquesta
clàssic.
Beguda, no sé si n'has sentit a parlar mai.
No m'interessa, però sé que és un clàssic.
Sí, 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 es veu que allà, si no veus whisky, doncs...
No, sí. Entre cervesa i whisky, amb mi tenen poc a fer aquesta gent, però vaja, escolta,
ja fa anys, ja fa anys, perquè els primers escrits que en parlen es remunten al 1405, a Irlanda. Es veu que el destilaven els monjos, que, com et pots imaginar, tenien molt temps...
Per destilar.
Sí, lliure pel lleure.
Sí, sí,
I llavors, el lleure, doncs, dedicaven doncs, a la destil·lació dels most d'ordi, de sègol, de civada, i tenien aquest beuratge que, mira, tu, si estàs allà trist i no saps què fer, de tant en tant...
Pots mirar, no? Pots tastar
si
a veure si està bé.
Si has destil·lat una mica de whisky, pots mirar si està
si
bé.
Si ho has fet bé o no.
Clar. De fet, l'origen d'aquesta beguda es perd en el principi dels temps. Es creu que els babilonis de Mesopotàmia ja destil·laven el segon mil·lenni abans de Crist, però no era per produir whisky, sinó per fer perfums, que és un xic diferent.
Una altra cosa.
És una altra cosa.
Una altra cosa, sí.
I
sí,
fixa't tu quina curiositat. Tot i que aquesta beguda, el whisky, té entre 40 i 60 graus...
Només de pensar-ho, ja.
L'origen pot ser una anglicització de la paraula en gaèlic clàssic uisse.
Què vol dir?
Que vol dir aigua.
Ah, sí?
Uisse vol dir aigua. Imagina't tu quina aigua tan diferent...
De 40 a 60 graus, una aigua...
De l'aigua nostra, Doncs bé, va, no beveu molt d'aquesta beguda,
no, no.
Perquè si no, no acabareu la Royal Mile, o si més no, no l'acabareu en bones condicions.
Exacte.
Perquè aquí, al Royal Mile, encara hi pots trobar algun gaiter tocant la gaita.
És veritat.
En el sentit literal, eh?
Literal,
sí,
amb la faldilleta.
Sí, sí, i amb la faldilleta, sí, sí. Però, clar, ara són gaiters un xic turístics, eh?
Sí.
Estan posats allà.
Treu-li perquè... el xic, jo crec,
exactament,
eh?
Sí, exactament. Bé, s'explica que el segle... S'expliquen moltes coses, eh? Però al segle XVII,
sí.
Doncs es veu que Edimburg creixia una mica encotillada per les muralles defensives, que això els ha passat a moltes ciutats. Mm. I a causa d'aquest poc espai, doncs les cases van començar a què? Doncs a guanyar alçada, van començar a créixer en vertical. Mm. S'havia d'encabir la població d'una forma
d'alguna manera, clar, no podia ser caseta baixa, doncs vinga, cap amunt.
Però era curiós perquè eren edificis de fins a 11 pisos i alguns també arribaven fins als 15 pisos, que és bastant, eh? D'acord amb els relats dels viatgers de l'època. Tant és així que s'han arribat a considerar aquests edificis com els precursors, d'alguna forma, dels blocs d'habitatges que coneixem actualment.
Ah, sí?
Sí, però tenen coses curioses, aquests edificis. Després en parlarem. Llavors, què veurem per la Royal Mile, a banda de les botigues de records i de whisky? Doncs trobarem The Hub, per exemple, que és una antiga església victoriana reconvertida en seu del Festival d'Edimburg.
Sí, senyor.
Que n'haureu sentit a parlar, segur. Sí. La catedral de Sant Giles, evidentment, com no podia ser d'una altra forma. El The Writers Museum, que és un museu, com indica el seu nom, dedicat als escriptors escocesos,
els
Walter Scott, sí. El Robert Louis Stevenson, en fi. La Cannon House, Cannonball House, que es diu així perquè té una bala de canó incrustada en un dels murs.
Ah, que no van poder treure mai, no?
La Cannonball House, està allà, es veu que no han gosat treure-la, no fos cas que...
No, no fos cas que patés.
Sí, que s'acabés l'edifici, no? El Cannonball House. La John Knox House, un dels edificis medievals més antics d'Edimburg, la Glanstone Land, edifici supervivent del segle XVII, i a l'interior aquí és curiós perquè s'hi reprodueix el modus de vida de l'època, igual que el Canongate Tollbooth, que també doncs, hi ha una mostra de la vida de la gent corrent al segle XVIII, més o menys. Eh? Una característica sorprenent, que és el que us he dit abans que era curiós, de la societat d'Edimburg del segle XVIII, era la proximitat i la interacció entre les diverses classes socials. No és com ara.
Ah, sí?
Que els rics viuen en un barri i els pobres en un altre, per dir-ho entre cometes.
Allà estaven tots barrejats?
Doncs sí. Famílies de rics comerciants compartien el mateix edifici, no el mateix barri, el mateix edifici amb professionals o gent d'oficis diversos. Per exemple, els mecànics pobres, per dir-ho d'alguna forma, sí. Vivien a les golfes. Anaven al de tot. Els botiguers, els mestres, els empleats, els pisos superiors, per sota de les golfes.
Però hi ha jerarquia, veig aquí,
No, sí, i tant.
Sí, sí.
I per sota d'aquests, els nobles, els doctors, els regidors, una comtessa vídua, un escriptor. Aquí,
al mig.
A les plantes intermitges, sí. Vivien aquestes classes socials.
I a baix
socials.
De tot,
els escombriaires, sí. Els escombriaires, els carreters, els que traginaven
càrregues. Compartien edifici, però vaja...
Però, bueno, es trobaven, es creuaven a l'entrada de l'edifici, a l'escala, de sobte, és a dir, que és curiós, no?, perquè no hi ha
diferències de barri.
Exactament,
sí, sí.
Exactament. Mm-hmm. Evidentment, a la Royal Mile hi trobarem? Doncs pubs.
T'ho diràs.
Els que vulguis.
Una cada cantonada.
Inclús The World's End, al final del món. Perquè es veu que aquest lloc, que ara ocupa el pub, doncs se situava en una de les antigues portes de la muralla.
Ah.
I la gent de l'època es veu que creien que molts dels que creuaven aquelles portes doncs probablement no hi tornarien a entrar.
Clar.
Per això deien al final del món, perquè el món, de sobte, per molta gent,
s'acabava
a la porta de la muralla. Clar. És a dir, vivien en pocs metres quadrats, eh?
No,
que això a vegades passa encara, eh?
Sí, sí.
Que tu vas ser gent de pobles i diuen, no, és que jo...
D'aquí no he sortit o no...
M'he mogut al voltant de 10 quilòmetres i no més, eh?
Uh-huh.
I si t'hi fixes, caminant per la Royal Mile, veuràs també que de tant en tant, a banda i banda del carrer,
sí.
Dreta i esquerra, s'obren com una mena de passatges, que
però
són...
Petitets.
Sí, petitets, eh?
Sí.
Passen desapercebuts, segons
sí.
com. Doncs són l'accés al que s'anomena la ciutat subterrània d'Edimburg. I és...
Ah, sí?
Val la pena tenir temps per...
Pam, per perdre't per allà dins.
Creuar una d'aquestes portetes, d'aquestes arcades.
I
llavors et
trobes
amb un laberint de carrerons, que en l'antiguitat es deien closes, i de patis, les courts, no?, congelats en el temps, que et permeten d'alguna forma doncs, endinsar-te encara més, si no ho havies fet prou, doncs en l'Edimburg medieval.
I pots entrar, entenc.
I pots entrar, sí, pots passejar. Fins al segle XVIII, la majoria d'habitants d'Edimburg es concentraven aquí, al voltant de la Royal Mile, no al mateix carrer, que era un carrer que era massa per ells, no, en aquesta Edimburg subterrani. I vivien i treballaven en les antigues bodegues, en soterranis abandonats, sense aigua, llum ni ventilació. Per això, i proliferaven què? El còlera, el tifus, la verola...
Totes les pandèmies.
És allò que dèiem, que vivien amuntegats en condicions insalubres, no? Per exemple, l'any 1645, la pesta, l'epidèmia de pesta, va matar aquí tots els habitants de Mary King's Close, que era un carreró comercial del segle XVII.
Sí, tot el carrer mort.
Tothom, sí, sí. I, a més, hi ha la llegenda doncs, que molta gent va morir en aquests baixos, en aquests soterranis, és a dir, que els van tapiar perquè no s'escampés la pesta.
Vull dir
que, sí, sí, hi ha històries, en fi, mites i llegendes pel que vulguis. I ara aquest carreró, doncs, en part està demolit i en part està tapiat. Va estar tancat al públic durant molts anys, es veu.
És que per netejar això, mare
meva. Clar, i era font de mites i de llegendes precisament per aquesta mortandat que hi va haver. S'explicaven històries de fantasmes, de les víctimes de la pesta, en fi, no semblava gaire adient doncs, endinsar-s'hi. Però finalment doncs, es va obrir el 2003 i ara doncs, hi pots passejar tranquil·lament. A mi no em va sortir cap fantasma.
No.
Vull dir que
a mi tampoc, però crec que no vaig endinsar-me tant com
deu
tu.
Deu ser llegenda.
Queda pendent.
I el recorregut, òbviament, si hem anat doncs, de la part baixa a la part alta, s'acaba doncs, al castle, o a la castle Esplanade, que és el punt d'accés al castell, la part més antiga d'Edimburg. A l'antiguitat, saps què passava aquí, a la castle Esplanade?
Que feien desfilades?
Feien focs artificials? No.
Tampoc.
Es cremaven les bruixes, clar.
Ah, molt bé.
És a dir, les dones acusades de bruixeria,
exacte.
Pobres dones, que sí, ja sabem el que va passar.
Sí. Ara sí que s'hi fan això, desfilades.
Ara sí, 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 ara s'hi fan parades militars, sí, sí. Com canvien els temps, En fi.
Mira, prefereix una desfilada militar que una crema de bruixes,
ja t'ho diré. No, una crema de bruixes, sí, sí, jo també. En fi, no cal dir que aquesta passejada per la Royal Mile culmina, doncs, amb la visita al castell. No arribaràs a les portes i et quedaràs allà, no? S'ha d'anar endins i visitar el gran saló, les masmorres... Hi ha un cementiri de mascotes, curiós, això.
Sí, és veritat.
Hi ha un cementiri de mascotes, molt mono. Si treus el cap per sobre la muralla, el pots veure. I un canó gigantesc, sí, perquè, clar, un castell sense canons, que seria...
No, seria res.
Crec que
tinc una foto de sobre el canó i tot.
Hi ha una cosa curiosa, que molts de vosaltres deveu saber, que és des del 1996 al castell s'hi guarda una roca de gres que els 700 anys anteriors havia estat sempre sota l'anomenada cadira de la coronació, a l'abadia de Westminster. S'hi havien assegut gairebé tots els monarques anglesos i britànics el dia de la seva coronació.
No ho sabia.
Que és la pedra del destí, la llegendària pedra del destí, sobre la qual els reis escocesos fa molts, molts, molts anys hi situaven els peus, no pas les natges.
Ja.
No pas les natges durant la seva coronació. Però l'any 1296 es veu que hi va haver un rei anglès, l'Eduard I, que va robar aquesta pedra i se la va endur a Londres. I se la va quedar 7 segles.
Bueno, clar, 7 segles.
Ell no va sobreviure, 7 segles.
No, ja.
Ell se la va quedar una temporadeta i els que van venir després doncs, van seguir amb la pedra com a símbol, d'alguna forma, de la dominació anglesa sobre Escòcia.
Ja, sí, clar. Sí. És un detall, detall.
Això és una cosa que ja coneixem. Doncs bé, això es va acabar el 1996 perquè llavors el govern anglès la va retornar. Per què? No era d'una forma desinteressada que la va retornar. Era un intent desesperat de donar vida al Partit Conservador, que es veu que estava en bones baixes, a Escòcia, no treia prou vots, i llavors van pensar, escolta'm tu, això farà que si els hi tornem la pedra igual ens voten. Doncs no els hi va servir de res i no van treure cap diputat. I la pedra doncs, va tornar a viatjar a Westminster, finalment, per la coronació del rei Carles III, el maig del 2023.
23, això, fa res.
Escolta, no t'espantis, si vas per la Royal Mile i de sobte sents un so, una espetegada aixordadora, si és la una del migdia, perquè és el 1 o'clock, que és el canó,
el canó
que dispara sempre a aquesta hora. Sí, sí.
Hem d'anar-hi abans o després, però no...
És un canó de la Segona Guerra Mundial, doncs que cada dia dispara a la mateixa hora. Per tant, no patiu que no ha començat cap guerra.
Molt bé, sí. Ho tindrem en compte, Toni Aragonès. Moltes gràcies.
A vosaltres.
3 quarts de 2 de la matinada. Deixem a Escòcia, deixem a Edimburg i crec que avui és de rigor que ens n'anem cap a Itàlia. De fet, ens ho ha demanat el primer oient que ha trucat al programa, l'Ernest de l'Eixample de Barcelona, amb motiu de la mort de Gino Paoli, el cantant italià, l'autor de Sapori di Sale, que doncs, ens ha deixat avui. I hem trobat la cançó, evidentment, perquè l'Oriol ho troba tot, i aquí la teniu.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
L'homenatge que es mereixia aquest cantant italià, Gino Paoli, conegut, entre altres, per cançons com aquesta, Sapore di Sale, que ha mort aquest dimarts als 91 anys, segons confirma la seva família. Perquè encara tenim temps per abordar algunes preguntes de les que sí són contestades. Reconeixeu aquesta cançó? Potser sí, eh? És la banda sonora de Jurassic Park, una pel·lícula de Steven Spielberg amb la música de John Williams, el gran John Williams. I us preguntareu què tenen a veure els dinosaures amb la nit dels ignorants? Doncs tenen a veure, perquè fa unes nits en Jordi, des del camió, ens feia aquesta pregunta.
Baixant per la C-58 de Vacarisses, direcció cap a Montserrat, direcció cap a Monistrol, cap a Manresa, A peu de carretera, baixant direcció Montserrat a mà dreta, amb un descampat, hi ha una figura, hi ha un dinosaurio allà enmig d'un camp que deu fer, per almenys, 3 metres d'altura més i bastant gros.
Sí.
I sempre que passo de dia, per, normalment per allà hi passo sempre de nit, però quan de dia sempre m'hi fixo i dic, hosti, què? Qui l'ha deixat allà? Qui l'ha posat? De què va aquest dinosaure?
De què va, eh? Qui l'ha deixat? Què coi fa aquest dinosaure en un descampat de la C-58? Doncs ho responen un parell d'oients, Jordi. El primer és en Xavi, que explica que el dinosaure era d'un empresari de la construcció que feia escultures com a distracció. Després de la seva mort, els seus familiars van decidir deixar el dinosaure en uns terrenys familiars perquè era una escultura força reconeguda i li tenien molt d'afecte. L'Albert ens envia l'enllaç d'una notícia del diari digital Mont Terrassa, on podem aprendre més coses. És una escultura de formigó bastant gran, d'uns 3 metres d'alçada, que pesa entre 6.000 i 7.000 quilos. Es troba a l'altura de Can Serra, al terme de Vacarisses, i és obra de Casimiro Salgado. I qui era Casimiro Salgado? Doncs un veí de la Mata, Extremadura, que es va traslladar a Vacarisses, on primer va regentar el bar de Can Serra i després va crear una constructora amb el seu nom. Era un apassionat de l'arquitectura i en les seves estones lliures creava figures. A la seva mort, els seus hereus no van trobar lloc on reubicar les figures i van contractar una empresa de materials de construcció perquè se'n desfessin. El propietari li va cridar l'atenció a la figura del dinosaure i la va decidir conservar en un descampat de la seva propietat, precisament aquí, a tocar de la C-58. Misteri resolt, Jordi, ja sabem quina és la història que s'amaga darrere d'aquest dinosaure entre Vacarisses i Monistrol.
Conte per anar a dormir.
Aquesta setmana ens n'anem a dormir amb els contes de Julià Guillamón, editat per Galàxia Gutenberg, en aquest llibre que porta per títol Rasca parets. Avui, com que són curts tots aquests contes, també en llegirem dos. El primer es titula Les patates braves. La germana petita explica a la germana gran que poc abans de Nadal, al Masnou, van anar a sopar a un restaurant que havia estat una masia, que estava tan bé, que hi tenien unes premses d'oli, totes de fusta, que han conservat de quan era un mas i segurament un molí de picar olives, que feien unes patates braves divines. L'avi sent patates braves i pregunta a les filles: què són patates braves? Què dius ara? No saps què són les patates braves? Li demana la Montse, la filla gran. La canalla estava desconnectada de la conversa dels adults. Mira l'avi com si fos una aparició. La Neus i en Fabià són fills de la germana petita, que es diu Núria. La Conxa és filla de la germana gran. També el gendre, que queda en Manel, casat amb la Montse, i l'àvia, la Maria Lluïsa. Per un moment han pensat que l'avi no sàpiga què són les patates braves. És el símptoma d'una malaltia incipient. Iaio Quimet, patates braves, diu la Conxa, que no sap explicar en què consisteixen exactament. A quin món vius? Li demana la Núria, la filla petita, una mica xarbotada per la beguda. Tothom troba tan evident què són les patates braves que ningú no en fa la descripció a l'avi Quimet. Les patates braves són... patates braves, conclou el net, en Fabià. A ell li agraden més les hamburgueses i el sushi. El gendre, en Manel, pensa en aquella pel·lícula, Goodbye Lenin, en la qual una dona comunista convençuda queda en coma poc abans de la caiguda del mur de Berlín. Quan es desperta, el món ha girat com un mitjó. Per evitar un xoc que podria ser fatal, procuren que tot sembli com abans. A veure si ara haurem de fer veure que no existeixen les patates braves perquè aquest senyor baixa de la figuera. Li resulta inconcebible que algú pugui estar tan desconnectat del món. La iaia, la Maria Lluïsa, pica l'asa, com volem dir. Quin desastre d'home que tinc. Les patates braves li sonen de nom, però tampoc no n'ha menjat mai. La Montse, que ha estat sempre la nineta dels ulls de l'avi Quimet, troba una explicació. Els pares van a la plaça i no miren prim. Compren sempre el més bo i es gasten molts diners per menjar, però anar a dinar fora els sembla una despesa inútil. Per això fa anys que no van a bars ni restaurants. L'última vegada encara festejaven. I mentre al carrer es posaven de moda begudes, tapes i plats i s'incorporaven als costums de la gent que els trobaven tradicionals, ells n'han quedat al marge. La conversa va derivant cap a una cunyeta que, en Quimet li sembla ofensiva, fot un cop de mà plana sobre la taula. Us penseu que sou molt llestos, eh? Sempre seguint el ramat amb les vostres patates braves, els vostres panetones i els vostres sushis, diu amb un gest d'ignorància orgullosa. La Montse té un gran sentiment de pietat cap al pare. Pica per sota la taula la cama d'en Manel, que es queda amb la impertinència a la boca. La setmana que ve anirem a un bar de Sarrià que fan unes patates braves boníssimes. Per què les tastis? Abans em moro. I el segon conte porta per títol Les ampolles foradades. Noi, porta una altra ampolla, que aquesta tenia un forat. El senyor Roig brandava una ampolla de vidre verd amb el coll de plàstic granatós i una etiqueta senzilla amb la muralla del castell de Caramany dins d'un cercle, com si fos un xató i el vi un gran bordeus. El noi corria cap a la nevera, agafava una altra ampolla verda amb el coll de plàstic granat i l'etiqueta del castell, la duia a taula, amb un ganivet de serreta tallava el precinte al voltant del broc i aixecava una mica el tap, que per la part de baix era de suro i per dalt de plàstic emmotllat. Tenia un forat, justificava el senyor Roig, que era l'únic client de l'hostal que bevia vi per esmorzar, dinar i sopar. El noi, aquella broma dita una vegada i una altra, li feia una gràcia relativa. Anava cap a l'office amb l'ampolla buida, s'acostava el nas al tap, que feia una olor barrejada de suro i de vi. De gran, de vegades, quan té amics a sopar a casa, fa la broma del senyor Roig. Aquesta ampolla tenia un forat, diu rient. Se'n va cap a la cuina i de seguida en porta una altra, embolicada amb un tovalló blanc, que es noti que ha estat cambrer d'hotel i que en sap. La destapa amb un tirabuixó de dues palanques. Plop! Li agrada el soroll de ventosa que falta. Ara la broma del senyor Roig li fa més gràcia que quan era un cambrer jove. Un dels clients de casa li deia que era el sommelier, perquè quan la família pujava a beure i encarregava un grat àpat, l'enviaven a la ciutat a comprar ampolles de vi que al poble no arribaven. Era una època en la qual, sembla mentida, hi havia molt poques marques. Li fa pensar en tota aquella gent que havia conegut, tots són morts, amb les seves facècies innocents. Un home deia, aquesta llonganissa no està barrejada. Feia una pausa i afegia, tot és burro, posa'm una copa de mascaro, perquè el conyac es deia mascaró, coses així. Preocupat per la velocitat amb la qual es buiden darrerament les ampolles a casa, decideix inspeccionar-ne una científicament. Ha sentit a parlar del shrinkflation, la reducció de la mida dels paquets, que té la mosca al nas. Ara ja no barregen carn de burro amb el porc de la llonganissa, però venen dotzenes d'ous que només en porten 10, les bosses de patates rosses han passat de 200 grams a 165. Un que s'ha dedicat a comptar-les ha trobat 10 patates menys a cada bossa. Les rajoles de xocolata són més primes i els paquets de macarrons més petits. Analitza les diferents parts de l'ampolla mirant de trobar on poden haver obert el trau per on s'escapa el vi. La gira del dret i del revés i descobreix que té tot de microforats amagats estratègicament a la corona ratllada que es posa al voltant del cul, per evitar que l'ampolla rellisqui i caigui. Les ampolles van perdent vi com llàgrimes de sang. Quina barra! Pobre senyor Roig! Doncs amb les ampolles forrades d'en Julià Guillamont tanquem avui edició de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Us deixem ara amb les notícies de les dues i nosaltres hi tornarem a ser demà a partir de les 12, més històries, amb més preguntes i amb més respostes. Us espero a l'altra banda, eh? No em falleu. Fins demà, que descanseu.